Nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
Als anys 40 del segle passat, a Flowery Branch, una població molt petita del sud dels Estats Units, amb les lleis de segregació racial vigents, una noia blanca denuncia que ha estat violada per un jove negre. Tot i que ell ho nega, ràpidament es forma una munió d'homes blancs disposats a penjar el presumpte violador. Aquesta és la trama de El darulls de juliol de Erkins Catwell, recentment publicada en català. El xèrif i el jutge, conscients que s'acosten les eleccions, decideixen no intervenir. El xèrif literalment se'n va a pescar. En canvi, els terratenents, a punt d'iniciar la collita del cotó, volen que la justícia actuï i empresoni el noi, perquè temen que si no es fa res, els treballadors negres fugin i la collita se'n ressenteixi. La presència d'una fonamentalista d'ultradreta que recull signatures per demanar al president dels Estats Units que enviï, diu, tots els negres al lloc d'on sortit, a l'Àfrica, complica més la situació. Amb una prosa senzilla i sincopada, Erkins Catwell mostra amb cruesa com els blancs consideren els negres poc menys que animals, però també com el masclisme està tan arrelat que els homes creuen que les dones són de la seva propietat. Retrata uns éssers mancats d'humanitat i empatia que viuen l'enlinxament del presumpte violador gairebé com un divertiment. Són homes blancs, pobres i frustrats, que aboquen el seu odi contra els negres. La última vegada que vaig participar en la cacera d'un negre va ser fa 3 anys, diu el barber. Alguns dels homes congregats davant la casa de la noia dubten de la veracitat dels fets, però la majoria estan disposats a creure's qualsevol cosa si és contra un negre, escriu Catwell. En els diàlegs i en les actituds dels personatges no costa gaire identificar els fonaments de l'actual moviment MAGA que ha portat Donald Trump a la presidència dels Estats Units, l'altra cara del somni americà. També hi trobem la llavor dels disturbis racistes a tot arreu, com els d'aquest estiu a la localitat murciana de Torre Pacheco, on grups d'ultradreta van organitzar caceres d'immigrants amb l'excusa que un magrebí havia agredit un veí. Però el que realment posa en relleu l'obra és el comportament gregari de les societats i l'advertència que el veritable perill no rau només en el perjudici individual, sinó en el silenci i l'acceptació col·lectiva de fets injustos, ja sigui per por o per comoditat.
I fins aquí a Valors a l'Alça d'aquesta setmana, l'últim del 2025. Nosaltres hi tornarem el 12 de gener, però ja sabeu que mentrestant podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i finalment a la plataforma La Xarxa Més. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Unes molt bones festes.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Encara un any tard, 2026, perdoneu, tornem a començar a rendemar després d'aquesta aturada per festes que hem fet. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Rendemar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, ens portarà les últimes novetats. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens farà un repàs d'allò que ha sigut el 2025 meteorològicament parlant. Dedicarem una bona estona de la segona hora del programa a parlar de medi ambient amb en Joan Ramon Mendo i acabarem el programa d'avui surfejant algunes onades al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda i bon any nou, el nostre primer Randa Mar d'aquest 2026.
El primer del 2026. Ostres. Hem de dir que el 2026 ha començat fort, en Trump agafant el Maduro de Venezuela...
Buah. No me parlis, perquè veig cada un i cada opinió que no l'entenc.
Ara veurem si envairà també Groenlàndia, vull dir...
Bueno, pas que va al món sencer.
Nevades per mitja Europa, a París, a Amsterdam, que no han pogut volar mil vols, aquí ens estem pelant de fred, també, vull dir...
Com va passar això a l'hivern? Tampoc me facis gaire cas, eh?
Hem començat forts.
Home, un 2026 per no oblidar.
Portem 7 dies Home. I ja és intensit el 2026.
Ja estem cansats. Acaba de començar? No, pobra.
Cansats que encara ens queden
moltes coses i espero que molt bones, que a més hem de celebrar, eh?
Home, sempre.
I cada febrer tenim una celebració molt important aquí a casa nostra, que ja s'anirà fent, eh? Poquet a poquet.
Sí. Tot ho anirem desvetllant.
I tant. Poquet a poquet.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, avui ha sigut la tornada... Bueno, a la feina, no ha sigut a l'escola, i crec que els nens, inclús hi ha col·les que fins demà no tornen. Per mi estem a 7 de gener, però és com si fos 1 de gener avui, és a la tornada...
A la realitat.
Forta. Sí.
Bé... doncs
està molt animada, la Cel, eh?
Sí, està de bajón, jo també ho estaria.
Sí, jo crec que més si no te la veu inclús, no? Que...
Estàs refredada, sí que t'he notat, sí.
No, però a part també els ànims se noten.
Doncs com diu un que jo conec, arriba!
Tot ho farem, a poc a poc.
Sí, i tant. Lo bo és que avui és dimecres, vull dir que és setmana curta, saps? Vull dir, bé...
Sí. La setmana que ve ja veurem com ens passa això. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Molt bon any a tots i totes, també als oients de la Randa Mar. Bé, és un dimecres raro, és un dimecres a dilluns, un dimecres de tornada de vacances. Ahir parlant amb, aquests dies parlant amb gent, en el grup aquests del temps que ha parlat, a part del fred parlem d'altres coses, deien que els hi costava més de tornar després de les vacances de Nadal que no de les vacances d'estiu. No sé si amb això hi esteu més o menys d'acord.
No, hi estic en contra. Li estic en contra, perquè l'estiu tot és més positiu. Ara fa fred, a les 6 és fosc, etcètera.
Això, que costa més ara de posar-se a treballar una altra vegada, no?
No, a mi em costa més a l'estiu, perquè tinc més ganes d'estar al carrer, així de petxanga, jiji, jojo, juju. Ara, doncs si m'he de tancar, em tanco. Quin remei. Preferiria no, però si m'he de tancar, em tanco. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu anant fins a la Costa Brava explicant que la primera fredurada de l'any fa arribar les glaçades fins a Arran de Mar. Sergi.
Doncs sí, Marina, la Costa Brava s'ha despertat avui sota zero i és que els termòmetres han marcat valors ben negatius fins a primera línia del mar. La neu va esquivar en dies passats al nord del litoral català, però la tramuntana i la fred han estat puntuals a la cita. Ahir, la primera tramuntanada de l'any va superar els 130 km per hora per Bou i els 80 dalt del Montgrí. Avui la fred ha estat la gran protagonista a primera hora, amb una glaçada negra que ha arribat fins i tot a la llongada de la platja. La mínima més baixa s'ha donat a Castell d'Aro, amb prop de 4 graus negatius, un valor que feia 10 anys que no s'enregistrava. Sant Pere Pescador i l'Escala s'han atensat als 2 graus sota zero i Palafrugell i l'Estartit han vorejat el grau negatiu. La propera nit tornarà a ser molt freda, però sense arribar als extrems de la passada. Pels propers dies pujarà la temperatura, però s'entreveu un nou canvi de temps per divendres.
El sorteig del nen deixa més de 700.000 euros en menudalla a l'Escala.
Doncs sí, l'administració de l'anxova milionària no ha pogut repetir la campanada d'ara fa 3 anys en el sorteig de la loteria del nen, però ha tingut una bona collita de premis petits, tant en terminacions com en reintegraments. L'administració número 1 de l'Escala ha repartit més de 700.000 euros, just en l'inici del que serà el seu 40è aniversari. Ens ho valora Fèlix Pons, de l'administració de l'anxova milionària.
Sempre per nosaltres diguem que és el sorteig estrella des que vam fer el primer premi. Doncs ha sigut un sorteig, no havent fet cap dels 3 primers premis, possiblement dels més bons que hem tingut els últims anys. Segurament serà un sorteig que superarem en premis el sorteig de Nadal, tot i que la gràcia és el sorteig de Nadal, l'Escala diguem sempre que som de Reis. Amb una primera valoració potser ens passarem dels 700.000 euros, que per nosaltres és una bogeria. Ha sigut un molt bon sorteig i espero que tothom vingui a bescanviar els dècims i recuperi lo invertit.
El primer premi, recordem, per si algú encara no el té anotat, ha estat el 6.703, que ha estat molt repartit i s'ha venut en un total d'11 ciutats i pobles de Catalunya. Barcelona també ha esgarrapat una part del segon premi, que ha estat el 45.875. El sorteig de Reis tanca el binomi més important de vendes de loteria de tot l'any, una campanya que des de l'anxova milionària es valora molt en positiu.
Bueno, els 2 anys després del sorteig de Reis van ser en un pic molt en l'aire i ara ens hem anat estabilitzant ha sigut un any normal. Ja firmaríem l'any que ve un any com aquest. Mira, ens hem convertit en una loteria de referència per aquí a la zona i a la comarca i l'única manera d'agrair a la gent que confia en nosaltres és donar premis. No ha pogut ser per Nadal, no ha pogut ser per Reis, però almenys en Reis, en Pedrers, ha sigut un molt bon sorteig.
L'administració número 1 de Loteria de l'Escala va néixer l'any 1986 i en aquestes 4 dècades, entre els premis més importants que ha repartit, destaquen els 80 milions d'euros del sorteig del nen de l'any 2023 i els més de 12 milions d'euros del Gordo de la Primitiva l'any 2014.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Alliberen els primers 8 exemplars de voltor negre al Parc Natural dels Ports. Cel.
Sí, Marina, el Parc Natural dels Ports ha alliberat al medi els primers 8 exemplars de voltor negre en el marc del projecte de reintroducció d'aquesta espècie que el parc està desenvolupant amb la col·laboració de Grefa. L'objectiu de la reintroducció del voltor negre és recuperar aquesta espècie extingida als ports i restablir processos ecològics essencials per a la biodiversitat que porten a terme el gremi de voltors. Se vol garantir la conservació de l'espècie a Catalunya i facilitar un corredor biològic entre les colònies ibèriques i les de la resta d'Europa i Àsia. En el marc del projecte es preveuen alliberar una 50ena d'exemplars en 5 anys. Les aus alliberades han passat uns mesos en aclimatització. L'objectiu d'esta fase és que els voltors associen lo territori en l'aliment i presència de congèneres, incrementant la possibilitat d'assentament i fixació de la colònia. Durant aquest temps no han tingut contacte visual amb persones. El seguiment s'ha fet amb càmeres i punts de vigilància estratègics. Previ a l'alliberament també s'ha fet la revisió veterinària, el marcatge dels exemplars i la col·locació de GPS per fer-ne seguiment. Los exemplars han rebut el nom de White, Airosa, Aixada, Andorres, Arena, Argilaga, Iron, Arnes, Oliva i Olivera. Los noms han estat escollits pels alumnes de primària de l'escola Teresa Subirats i Mestre de Mas de Barberans, en el marc d'una activitat d'educació ambiental realitzada pel parc amb la col·laboració de Grefa per donar a conèixer l'espècie.
La Ràpita consolida el pessebre teatralitzat en la seva segona edició.
La Ràpita torna a omplir-se de màgia en la segona edició del Pessebre Teatralitzat, una proposta que enguany fa un pas endavant tant en l'escenografia com en l'organització. El projecte, impulsat pel grup de teatre El Petit Teatre, incorpora prop de 80 persones entre membres de la companyia, veïns i col·laboradors musicals del municipi, i es consolida després de l'èxit assolit en la primera edició. Escoltem a Maite Forcadell i Jèssica Forcadell, director del Petit Teatre.
Bé, doncs és el segon any que ho fem. Sempre ens havia fet molta il·lusió, ja ho vam explicar l'any passat, i junt amb els veïns i l'Ajuntament, que han tingut molt d'apoyo, vam dir l'any passat, va, i com va tingut tant d'èxit, aquest any ho hem tornat a repetir, però...
Aquest any ja som professionals, aquest any ja...
El pessebre ofereix un recorregut escènic que recrea les principals escenes tradicionals del Nadal, com l'Anunciació, els pastors o el naixement, però també introduïx noves escenes i elements que fan que l'experiència sigui diferent, fins i tot per aquells que ja el van visitar l'any passat. Aquesta evolució permet renovar l'interès del públic i reforçar el caràcter viu i participatiu de la proposta.
Ja hi ha escenes noves... Ja està tot una mica més currat, perquè, clar, l'any passat, doncs, mires a veure què és el que fa falta.
Tots els errors que l'any passat van haver, doncs, hem intentat que aquest any ja estiguin una mica solventats i...
Clar, hi ha gent que ha dit, és que jo ja ho vaig veure l'any passat. No.
No és el mateix.
No és el mateix. No és el mateix.
La representació combina tradició, teatre i un toc d'humor amb una posada en escena pensada per a tots els públics. El pessebre teatralitzat s'ha convertit així en una cita destacada del Nadal rapitenc i en un exemple de cultura feta des del poble i amb la implicació directa de la comunitat.
Fins les costes del Garraf. El fred intens activa recursos d'emergència al Garraf Guillem.
Doncs sí, Marina. Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat la vigília del Dia de Reis davant la previsió de temperatures extremadament baixes durant 3 dies consecutius. Una situació que ha deixat aquesta passada matinada com la més freda de l'episodi, amb registres sota zero a diversos punts del Garraf. Canyelles ha estat el municipi on s'ha registrat la temperatura més baixa de la comarca, amb 2,9 graus sota zero. També s'han assolit valors negatius a Sant Pere de Ribes, amb 2 graus sota zero, i a Vilanova i la Geltrú, on el termòmetre ha baixat fins als 1,8 sota zero. Davant d'aquests episodis de fred intens, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha habilitat al centre cívic la Collà dels 6 Camins com a espai d'acollida nocturna per a persones que viuen al carrer. L'equipament ofereix 10 places amb matalassets i roba de llit i està obert de 8 del vespre a 8 del matí. A més, a cada persona usuària se li facilita un paquet d'aliments i un altre amb productes d'higiene. Durant la primera nit, 2 persones van fer un ús d'aquest recurs, mentre que aquesta passada nit, coincidint amb les temperatures més baixes, n'han estat 5. Inicialment, els dispositius estava previst per 2 nits, però el consistori ha decidit ampliar-lo com a mínim una nit més en funció de l'evolució meteorològica i de les necessitats detectades. El servei compta amb la vigilància, seguretat i la coordinació d'una tècnica d'acció social. Els dispositius d'emergència es mantindran actius mentre duri l'episodi de fred intens.
L'Agència Catalana de l'Aigua analitzarà els nivells de microplàstics que es troben al riu Foix.
Doncs sí, l'ACA ha anunciat que els propers mesos començarà un ampli estudi per detectar i quantificar els polímers sintètics que es troben a les aigües d'una desena dels rius catalans més importants, entre la desena de rius escollits per analitzar i el riu Foix. L'estudi tindrà una durada de quasi 2 anys, durant els quals s'analitzarà la presència de microplàstics i poder definir actuacions de futur per minimitzar la presència d'aquests elements contaminants que són insolubles a l'aigua. En el cas del Foix s'han establert 5 punts de mostreig per estudiar els diferents trams i veure la relació que hi pugui haver també amb els entorns urbans que hi ha al seu voltant. L'ACA tot just ara està a punt de completar la licitació del contracte per poder fer efectiu aquest ampli estudi pioner a Catalunya, ja que mai abans s'havien estudiat els microplàstics als rius catalans de la manera que ara es farà. L'estudi inclou l'anàlisi de l'aigua de diferents trams dels rius, les entrades i sortides de diferents depuradores i trams fluvials que se situen a les capçaleres. El Llobregat, la Conca del Ter, la Muga, el Besòs, l'Anoia i el Segre són altres rius que també s'estudiaran per avaluar la presència cada vegada més significativa d'elements contaminants com són els microplàstics.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de les festes nadalenques. El sector ha registrat una ocupació hotelera que s'ha concentrat especialment durant la segona setmana de Nadal i, sobretot, coincidint amb el pont de Cap d'Any. Aquesta dinàmica consolida les dates com un dels principals motors turístics d'hivern al territori. Les dades s'han recollit a partir dels establiments representats per la Federació d'Associació d'Empresaris Hostalers de la demarcació de Tarragona, que agrupa prop del 60% dels allotjaments del territori. A la ciutat de Tarragona i al conjunt de la comarca, els establiments hotelers han registrat una ocupació al voltant del 70% durant la setmana de Nadal i Esteve, mentre que la nit de Cap d'Any s'ha arribat pràcticament al ple. Un comportament molt similar al que s'ha detectat a la Conca de Barberà, Baix Camp, i les dades registrades a l'Alt Camp i les Terres de l'Ebre, on el Cap d'Any ha tornat a concentrar bona part de la demanda. Al Priorat, els allotjaments turístics també han viscut un Nadal positiu amb una ocupació superior a la de l'any anterior i per sobre del 55%. Des del sector destaquen, a més, un increment tant de l'ocupació com del preu mitjà per nit en comparació a l'any passat. I acabem el repàs informatiu explicant que els restauradors tarragonins preveuen un inici de 2026 complicat. El sector de la restauració a Tarragona afronta amb preocupació els primers mesos del 2026. Alguns establiments ja preveuen tancar durant el primer trimestre de l'any i no reprendre l'activitat fins a Setmana Santa davant la davallada d'activitat habitual després de Nadal. Els restauradors asseguren que venen d'un estiu que qualifiquen de dolent i apunten, entre altres factors, a la nova ordenança de Terrassa, que consideren que no els ha beneficiat. El president dels restauradors de la ciutat, Javier Escribano, ha explicat que el primer trimestre de l'any de gener a març serà especialment complicat, una realitat que, segons ha dit, ja arrosseguen des de la temporada d'estiu.
El primer trimestre del año es complicadísimo siempre, muy complicado. Y encima, bueno, pues este verano no ha sido bueno. El agosto sí, pero el mes de julio ha sido regular. Los nuevos horarios de las terrazas no nos ayudan en absoluto. Todo lo que teníamos que haber hecho en verano no lo hemos hecho. Y esto, al final, lo que estamos haciendo, y a mí me da cosa repetirme, ¿no? Pero es que es el mensaje. Es que vamos expulsando a la gente de la ciudad para divertirse.
Ara, després de la campanya de Nadal, el sector es pregunta per afrontar el que tradicionalment és el trimestre més difícil de l'any, amb l'esperança que la situació millori amb l'arribada de la primavera i el repunt de l'activitat turística. Volem saber ara quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació de vents de ponent o de nord a gran part del litoral al llarg de les properes hores i, per tant, encara la mar estarà una mica remenada. Sobretot tenim mar de fons. En el cas de la Costa Brava, amb vent que està bufant les últimes hores de tramuntana, ha d'anar a menys, igualment, però en qualsevol cas queda aquesta ressaca marítima amb mar llarga, especialment del Cap de Begur cap al nord. Tenim forta maror general en aquesta banda de la Costa Brava. I el vent, que també és força notori, de mestral molt fred, a més, al sud del Cap de Salou i fins al Delta de l'Ebre, aproximadament. Un vent que torna a fer que hi hagi de maró a forta maró fins i tot a la mateixa platja. Per tant, una situació una mica esvalutada les properes hores. En vista el dijous, vent de ponent o de mestral, que es reforçarà sobretot a la costa de Barcelona. Per tant, aquí la mar estarà una mica més remenada. I, en canvi, demà, momentàniament, menys tramuntana. De fet, vent de sud-oest fins i tot durant la tarda a la Costa Brava. Això farà que hi hagi de marejó a la maró. Una mica més de tranquil·litat que no passa avui. Estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i a l'Antitud, a l'Aurora del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, al lateral de l'AP7 i a l'Antitud i a Torelles a Barberà, en sentit sud. La C58 i la C33 van força carregades de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, entre Santa Coloma de Gramenet i al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, i retencions a Bon Pastor en sentit Besòs. I també destacarem la BV-4024, que està tallada al Coll de Pal pel vent. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Ah. En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
De una fiesta con amigos. En verdad no estoy tan mal, porque estoy mejor sin ti. Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i el desembre per mi. Potser se'm farà raro.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenia una canció gravada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaeton que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré millor demà.
Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin.
Farem un xin-xin.
Perquè estaré bien así. ¿Cuántas veces lo he pensado? Tanto odiar Madrid. Y ahora vienes de su mano.
Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenía una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré mi yo de más.
Con sonido canto y tú pensas en mí.
Una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara parat per reflexionar. Que estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenia una canció gravada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaeton que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar. Estoy mejor que hace 3 semanas,
sé que estaré millor demà.
Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, ho direm bé, que avui ens portarà les últimes novetats i farem una espècie de repàs en aquest 2025 que hem acabat. Anna, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i també molt bon any també a tots els oients, a tots. I ben blau que sigui aquest 26, i serà mogut, Tenim molt castellà aquí, tenim molt a dir, molt a dir.
Anna, vols fer o volem fer avui una miqueta de repàs, podríem dir, sí, del que ha suposat, parlant en termes econòmics, a aquest 2025 pel sector marítim, per l'economia blava?
Sí. Passem directament o vols que fer 4 esments de notícies anteriors?
No, podem fer 4 esments de 4 sí? Notícies, tenim temps.
Val, doncs una qüestió és interessant, perquè també a l'any 25 no entrem en allò directament a la temàtica tan dura. De vegades ens deixem de banda el que és una qüestió més poètica, i però que també existeix en el Port de Barcelona, perquè si qualcom s'ha fixat per la Rambla del Mar del Port Vell, hi ha els Mirastels, que són aquestes figures que estan en homenatge a Joan Brossa. Doncs també una mica de poesia en aquests moments tan una mica crítics i convulsos també dona una mica de marge, no pot comentar-ho. Són aquestes escultures que fan, que són poesies flotants, que són de 3,5 metres, que estan fetes de fibra de bilba i de polièster de resina, i són d'un efecte òptic i relaxant que són de color blanc intens. Doncs són aquestes escultures. I més que res, doncs, per 125, que l'hem deixat endarrere, aquestes escultures ens representen també, perquè, com diu molt bé Joan Brossa, diu que d'exalmen, diu, és un ninot que porta un pes a la seva base, perquè és gran, ja hem vist, i que té això, la posició vertical, però té això, aquest moviment de vaivé. I es torna a posar dret, no? És una espècie de ninot. I aquest representa el poble. O sigui que diem que en el port de Barcelona, el poble, que amb aquest moviment que de tothom va i ve, de convuls, el poble sempre segueix recte i estable.
Uh-huh.
És una mica una metàfora dels nostres temps, eh?
Uh-huh. En aquest sentit. Molt interessant.
Sí. Doncs poseu un toc, eh? Un toc. En aquest sentit, també, Marina i Oients, hem de destacar, també s'ha de recordar l'any passat, que això és molt important, que per primera vegada el Pla Europeu d'Inversions Transport Sostenible, l'ESTIP, va reconèixer el sector nàutic d'esbarjo dintre de la peça clau de transició verda i dintre del seu programa. Doncs això, de que les embarcacions hagin entrat d'esbarjo dintre aquesta estratègia europea, doncs posa el factor de l'embarcació d'esbarjo de primer ordre dins la comunitat europea en el transport sostenible, que això és superimportant, perquè hem de dir que és la transició verda europea. Doncs recordem que el sector nàutic abans estava fora i ara està dintre, doncs és un gran pas, perquè sempre anem parlant, Marina i Oients, en aquest sentit, doncs la transició, a les emissions, doncs en aquest sentit és important que el camí cap a l'electrificació, els altres tipus de combustible, com l'HBO o de fins i tot a la transició al metanol o l'hidrogen. No? Doncs això ho hem comentat moltes vegades aquí, però en aquest sentit es farà una inversió important des de la Unió Europea fins l'any 27, seran quasi de 3.000 milions d'euros, són 2.900 en concret, i també una inversió també està prevista a la llarg de 100 milions fins a l'any 35. Doncs això està de marra bé, però hem de recordar que això tampoc no ho anoten i la gent no ho recorda, que això és una informació que és de la dona Anne, però és que aquest any hi haurem d'estar molt al cas que acaben els Next Generation, que estem parlant molt, no?
És veritat, sí, hi ha diferents projectes o s'hauran de tornar diners.
Doncs, si no s'han invertit, no s'han fet els euros, s'han de tornar, i si no, tampoc hi haurà inversió. I tampoc, doncs, aquí també veureu una mica també com va aquí i la picaresca, també, farem reflexió, perquè de tot n'hi ha, no? I també esmentar que Sole, que és aquesta empresa que és catalana, que fabrica motors, doncs està en ple desenvolupament, també és amb una de l'hidrogen, que això també és important, que és una pila de combustible d'hidrogen. Junt és un prototip a plus, i després la Universitat Politècnica de Catalunya. Doncs això és un avantatge pràctic, perquè també posa a la sala de màquines una capacitat que redueix també l'espai en aquest sentit i fa un avenç, doncs, també una aportació de control de potència, de protecció de contra l'erosió i la corrosió i sobretot que la universitat també té un poder en aquest sentit. Hem de recordar que la investigació és un pilar que tira cap endavant a la innovació, doncs, en aquest sentit és un laboratori, però hem de recordar que Sol Diesel, doncs ara és l'hidrogen, que és el nom correcte, en aquest sentit.
Uh-huh.
I també, Marina, destacar un altre fet que també uh-huh. és molt important en aquest sentit de reciclar, perquè això tampoc s'esmenta, en aquest sentit és interessant que a França, a la ciutat de Marsella, dels plàstics que reciclen de la platja, hi ha una moneda alternativa, alternativa que és física, de tots aquests plàstics recollits estan encunyades d'aquest residu, i es diu salvatge, no? Doncs aquestes monedes que es poden intercanviar doncs per amb el mercat local, doncs van començar amb 40 empreses, ara en són 40, també està a la Provença, Montpellier, fins i tot s'ha adherit a ciutats del nord i de l'oest, s'han interessat per aquest tipus d'intercanvi, per cada moneda d'aquest salvatge que es gasta, es donen 5 euros, es donaran d'aquestes 5 euros a 3 associacions doncs, de neteja de les platges, com la platja de Calanques, o 3 associacions que tenen en aquest sentit uns voluntaris que estan treballant per netejar les platges. És una iniciativa doncs, que una mica d'economia també de circular i potenciar també l'economia, que en França en aquests moments doncs, doncs, està com està, però hi ha iniciatives positives i de foment de l'economia, en aquest sentit.
Anna, anem a passar Anna, al tema, al tema d'avui.
Entrem en matèria,
Sí,
entrem en matèria.
Que és una miqueta això, no? Aquest repàs del sector nàutic d'aquest 2025 que... N'hem parlat en alguna ocasió, les xifres s'havien d'alguna manera estabilitzat.
Sí, perquè primer recordem que donem una mica així de dades que són així a l'engròs, però recordem per posar sobre del taulell i situar-nos en l'estratègia, no? Doncs recordem, per exemple, que les emissions de les embarcacions de lleure, això és important perquè estem parlant sempre de xifres, però recordem que representen el 0,1% de les emissions, que tampoc és tant. O sigui, que no estem en un sector que contaminen gaire, però cal treballar en això. El l'ús de les embarcacions, perquè també aquí ningú parla, aquí a Espanya, no diem a Catalunya, però això de, hi ha una associació a França que es diu APEP, també parlarem i parlarem de les xifres, que quan es ven una embarcació a França ja està dintre del preu un impost, bueno, una destinació d'aquesta part, al reciclatge de les embarcacions. Aquí ni està ni se li espera. Doncs perquè les embarcacions tenen, això ens ho hem recordat d'aquesta xifra, tenen la mitjana, són 40 anys. I també a la setmana, que diem, quin ús en fem a l'any d'hores de navegació? També són 40. Doncs aquest número màgic, el 40, doncs que ho tinguem al cap, que és fàcil de recordar, no? Perquè llavors, en total de vaixells i embarcacions a Espanya hi ha 200.000. El 90% del mercat són d'aquests de menys de 9 metres, o sigui que no són grans, allò dient, grans esbores, en aquest sentit. A Europa hi ha 36 milions de navegants, i als Estats Units hi ha 59. També és interessant perquè moltes embarcacions que es fabriquen, sobretot a França, al mercat de destí, més de la tercera part són als Estats Units, que estan ara en crisi i en els aranzels. Això ho deixo aquí, aquesta reflexió. Recordem que el mar també, en aquest sentit, és un valor afegit. Això ens ho heu de recordar, que va venir aquí també en Toni Tió, és el fundador del Barcelona Cluster Nàutic en l'any 2013. I això ell ho deia, doncs, veure, igualment ell es fixava, doncs, que si van donar valor en el seu moment a la muntanya, perquè si no s'haguessin mort, diguem, perquè l'esquí va donar un plus i un valor afegit, doncs el mateix ens s'ha de donar a la nàutica, que és la mateixa reflexió, una cadena de valor, doncs trobar. A partir de què? Perquè a Espanya tenim, això també és important, que ens ho dona la natura. Allò com deia la Universitat de Salamanca, quan natura no et dat, Salamanca no et presta. En aquest sentit, Espanya estem per endavant perquè ens ho presta la mateixa natura. O sigui que ho hem d'aprofitar, aquests 8.000 quilòmetres de costa, que són 160 quilòmetres de costa, que ja ens ho dona, i el clima, doncs aprofitem-ho, eh? Doncs en aquest sentit, també cal dir que estem en un moment, doncs clar, que la navegació, ho hem dit, Marina, després del post-Covid, que les xifres estaven boges, que tothom volia sortir al mar, doncs anem, que ens ha fet una estructura... Bueno, hem perdut un mercat, però clar, respecte d'on venien del Covid, és a dir, que sempre s'estabilitza, no?, en aquest sentit, una altra vegada a la normalitat anterior al Covid, no?, i, també el lideratge doncs, de les matriculacions són les Balears, també Barcelona, per exemple, està en segon nivell, Múrcia, que és destacable, Múrcia, que també en matriculacions doncs, han crescut moltíssim, i Alacant, clar, però més hem de recordar que hi havia un sector que no és que sigui molt primordial i molt primera espasa, o sigui que els xarxes que s'estabilen ara, doncs comencen, i en quart nivell hi ha Alacant, en aquest sentit. Doncs clar, doncs, les embarcacions, doncs, són 4.084 matriculacions, són 5,3% menys que en l'any 24. Anem posant-se de poc a poc a xifres. La caiguda, doncs, és, bueno, en el xàtec també ha caigut. En les embarcacions, doncs, les petites, doncs, les que més. El que es manté només, diguem, estable, són, per destacar-ho i per fer-ho a la inversa, són les embarcacions inflables plegables, que és l'únic sector i l'únic segment que té dades positives, en aquest sentit, perquè fins i tot el xàrter, doncs, és un petit descens, que podríem dir, doncs, que és destacable, Anem, que és la que anem sempre a les xifres, doncs recordem que des de l'any 2006 que té acte de presència i és l'interlocutor, doncs, per exemple, a Mitònia, amb l'European Boutic Industry, i que també ANEM, que és el que aquestes xifres ens les va donant, està, és el que col·labora amb Fira de Barcelona, que Fira de Barcelona ha tingut ha tancat les xifres amb molt bona situació positiva en aquest sentit, però va ANEM de la mà de Fira de Barcelona per el Saló Nàutic, que ho hem parlat aquí moltes vegades, perquè el Saló Nàutic s'ha redissenyat per vendre més, perquè en el sector global, diguem que cada vegada més els salons nàutics es van remodelant, vam explicar aquí, com sí. El de Mallorca també, i tal, de manera, però...
Són més d'experiència, podem dir cada cop, no tant d'exposició.
Sí. Exacte, i després, clar, ho volen fer-ho top, doncs per les grans embarcacions d'entresores aquí a Barcelona, recordem que no són les primeres espases de primer nivell, jo no vull dir res, però només dic que aquí estem jugant a la segona divisió. El del Düsseldorf vindrà res, doncs, aquest mes de gener, doncs hi ha el de Canes, i després venim nosaltres. Doncs, per això, després, les altres activitats que són de lleure, com dius tu, l'altur, la tal, doncs, són les que ens diuen també més tirada, eh? I això també ho va reflectir també el CD en el seu moment, també Antoni Tió. Ja que hi ha un vaticini que li ha sortit bé, i ja ho deia. Doncs clar, Barcelona, en aquest sentit, serà l'eix on hi haurà més la dinàmica de port, i, per exemple, la Costa Brava serà més de sector d'esbarge, d'altres tipus d'activitats. Doncs això li va ser sí bé. Doncs recordem-ho que, en aquest sentit, doncs, l'àrea metropolitana de Barcelona, Mallorca i Eivissa seran l'eix central de tots els ports. I després la Costa Brava, doncs, el Pàdel, el Taiet, doncs això també va bé recordar-ho. Que es retroalimenta, no, també cal dir que la marca Costa Brava retroalimenta tot el port que situen, perquè si no hi ha a Catalunya, on hi ha més ports es situen, sobretot a la ciutat de Barcelona, que és on hi ha més, però es retroalimenta alhora i venen de la Costa Brava, perquè és un factor crida i reclam, i retroalimenta, o sigui que no deixen... al marge hi ha la visió del potencial de la Costa Brava, perquè en total a Espanya hi ha 289 ports, que són 133.400 punts. No es faran més ports, això també ho hem de tenir present, i la mitjana són de 462 amarradors. Bueno, doncs això està la mar de bé, però hem de mirar com d'altres països que em va sobtar, per exemple, que es farà una marina de luxe a Portugal. Doncs, ostres, doncs, clar, la navegació no és la mateixa que aquí, perquè aquí la navegació i les costes són les que són esplèndides, són fantàstiques, hi ha la versió mediterrània, no té res a veure, però es fan nous ports a Portugal. Recordem que Portugal va com un coet també d'embarcacions, amb la fabricació d'embarcacions, Això també ho hem de tenir present. I destaquem que nosaltres, com a l'ACPEC, per exemple, des de l'any 83, que van començar amb 8 ports, ara ja són... en el 47, perquè es va afegir, recordem, en el gener de l'any 24, el Real Club Nàutic de Barcelona. O sigui que nosaltres som una potència, representem el 22%, o sigui que en tota la... Quan, per exemple, Marines d'Espanya, anem des d'aquí, jo crec que podem donar un input i podem tenir una veu, doncs, determinant en aquest... Doncs, no deixar un pas enrere.
Suposo que també, i de forma ràpida, en un minut i mig,
sí.
La previsió és que aquest sector, la nàutica recreativa, continuï en aquest procés d'estabilitzar-se, no? Que no creixi clar. Molt més.
No, però clar, com que hi ha altres, per exemple, no hem de perdre de vista també, clar, aquí hi ha un factor determinant, és el canvi de la transició energètica cap a l'elèctric. És allò, un pas enrere, un pas endavant i dos enrere. Però això serà que els ports estiguin en plena transició i siguin punts energètics. Que ja ho hem dit, que hi ha fins i tot enginys, que ho hem parlat aquí, que hi ha a França, que són, per exemple, pantalans flotants, que són itinerants, que recarreguen també les embarcacions a través de l'eòlica, i cap a coses, m'adonen que ho van parlar aquí com enginy. Doncs clar, doncs seran punts dels ports energètics, pols, per molt que es vulgui dir, doncs seran així, encara que són iniciàtics, per exemple, del metanol o així, de la provisió, no hi ha cap sortidor. Però això la Marisa en sap, ens ho va deixar el llegat aquí de l'hidrogen, no? Per exemple, doncs això és important reprendre-ho. encara que costi molt, això, per exemple, ja vam tenir aquí la Marilena Estrés, que és la presidenta de totes les embarcacions, doncs es fa un pas. Doncs aquí, en aquest entorn i en aquest sector, és el que podem tirar endavant amb les embarcacions. I després també els clubs de navegació. Això és la mateixa història, perquè no és, la idea ja no és tenir una embarcació com a propietat, sinó ja hem de passar a persones que tenien embarcacions de 2 o 3, ja anem de cara al club de navegació, perquè es busquen això, el que havia vist molt bé Marina, les experiències, el moment. I els vaixells anem a les grans eslores que són cases flotants. Per exemple, a Abu Dhabi, hi ha un port que no són d'embarcacions, o sigui, tenen motor perquè és obligatori.
Ho hem d'anar deixant aquí, Anna. En tornarem a parlar, si vols, dimecres que ve. Dediquem 2 minutets en aquest tema.
Molt bé. Sí, també vindrà el Gustavo Pomar, perquè en tota aquesta sessió que parlarem de geopolítica, perquè ara hi ha...
Sí, tenim el Trump, Venezuela i tot
sí.
Això...
I bueno, d'aquí potser la setmana que ve canviat tot, eh?
Però sí.
Vindrà el Gustavo Pomar i ens ho parlarà també.
Veurem com avança tot plegat. Moltes gràcies, Anna.
No, gràcies a tu, Marina, i també molt bona... Bueno, i als oients també, i també molt bon any, i que sigui ben blau. I molt bona setmana blava, clar, evidentment.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Con nuevas informaciones.
Deixem el mar, passem a parlar de meteorologia, mirem al cel, tot i que la meteorologia i el mar també van bastant lligats de la mà. I ho comentàvem al principi del programa, hem començat el 2026 amb neu i fred ben viu, però quin resum podem fer de l'any que deixem enrere, Sergi?
Doncs, Marina, si m'ho preguntes així tan de cop, com diríem a bote pronto, et diria que càlid i plujós, però bé, estem aquí per fer-ne, per explicar un xic més en detall com s'ha comportat amb un 2025 que podríem definir com un any prou peculiar dintre d'aquests que portem al sarró de tots.
No havíem tingut llevantada pràcticament fins a final d'any, eh? Ens ha deixat lo bo per acabar l'any.
Sí, hem tingut aquell temporal de llevant que dèiem que no n'hi havia des del Glòria, no n'hi havia. Doncs mira, el dia de Nadal, Nadal i Sant Esteve, repetint el que ja va passar aquell Sant Esteve de l'any 2008, no amb la mateixa magnitud, però sí per dates, s'ha tornat a repetir. Però bé, com dèiem, hem fet números, perquè els climatòlegs i observadors tenim això, que fem números tant siguem aficionats com també els serveis oficials, i clar, el balanç d'aquest 2025 és que ha estat un any càlid o molt càlid, dintre dels 4 més càlids que hi ha a la història de les observacions. Els 4 més càlids per què? Perquè el més càlid va ser el 2022, després va venir el 2023, després va venir el 2024 i després ha vingut el 2025. És a dir, els 4 darrers anys han estat els més càlids des de que es tenen observacions, una tendència que es reafirma, no? I, en general, en el global de Catalunya ha estat una mica més, una dècima de grau, aproximadament, més fresc, entre cometes, si ho podem dir així, que el 2024. Però hi ha alguns indrets de Catalunya, com tant a la Costa Brava, per exemple, a la Costa Central, que aquest 2025 ha estat una mica més que el 2024 i semblant a l'any 2023. Per tant, estem pel mateix tros. Estem en una dinàmica d'anys molt càlids, amb mitjanes pràcticament 2 graus per sobre de la mitjana, o grau i mig, entre grau i mig, 2 graus superiors a la mitjana. Per tant, continua aquesta tendència d'anys extraordinàriament càlids, que veurem si finalment té relació o no té relació, perquè això està molt en investigació i la gent ho diu molt, amb l'erupció d'aquell volcà de l'Unga Tonga o Tonga Unga o Unga Unga, digue-li com li vulguis dir.
No sabem pronunciar-lo?
Sí. Crec que es diu Unga Tonga, però li diuen... Jo crec que l'he vist escrit de totes maneres. L'erupció d'aquell volcà submarí, que va ser l'any 2021, i a partir d'aquí s'han encadenat, va provocar una important intrusió de vapor d'aigua als nivells més alts, no de la troposfera, sinó de l'estratosfera, de la capa que tenim per sobre, i això es pensa que ha pogut tenir un efecte hivernacle, com si diguéssim, adopat una atmosfera que ja estava en contínua pujada, en contínua tendència càlida, des de fa ja molts i molts anys. Aquest any, sobretot, ha donat... Perdoneu.
Però hem de dir, Sergi, mentre te recuperes d'aquesta...
Sí, sí, sí. Ja hi som.
Hem de dir que no podem dir que, tot i que ha sigut un any càlid, no podem dir que ha sigut un any especialment sec com els últims dos que havíem tingut.
No, no, ha estat un any plujós o molt plujós, en podríem dir. Un gran part de Catalunya ha acabat per sobre de la mitjana climàtica de precipitació i indrets, per exemple, del Tarragona, sobretot la zona dels Ports, el Baix Ebre, el Montsià i també la zona nord de Catalunya, zona del Ripollès, l'Empordà, la Selva, est d'Osona, Pirineu Occidental, cims del Pirineu Occidental, han acabat l'any molt plujós, amb més de 1.000 litres per metre quadrat. Fins i tot Sant Carles de la Ràpita, per exemple, ha superat els 1.000 mil·límetres en tot l'any, una població que té una mitjana inferior inclús als 500, o no arriba a escaig als 500 litres anuals, però podríem dir que la doblada, no? La mitjana climàtica, sobretot per una primavera plujosa, va destacar el mes de març, i ha destacat, en el cas del sud, la tardor, el setembre, sobretot, i part d'octubre, amb aquells episodis de la Dana i amb aquells aiguats, i en altres indrets, com és el nord-est de Catalunya, ha destacat sobretot el mes de desembre, que ha estat extraordinàriament plujós, amb 300 a 400 litres per metre quadrat en alguns observatoris. Per tant, un any una mica irregular en quant a mesos de precipitació, perquè també s'han combinat amb mesos molt secs. Juny, per exemple, pràcticament no va caure ni una gota en molt del territori de Catalunya, exceptuant indrets del Pirineu, on va haver-hi alguna tempesta, i en canvi, el juny, que no ho hem dit abans, va ser un mes on es va batre el rècord absolut de temperatura de tots els junys observats fins ara. Va ser el juny més càlid de tots, inclús per sobre d'aquell juny del 2003 que semblava que no havíem de superar, no? Anomalies.
Sí, jo recordo temperatures que superaven els 30 graus i no érem ni mitjans juny,
exacte,
pràcticament.
Exacte, i els 35 i els 40, en algun observatori, sobretot per els vols de Sant Joan. Aquella setmana va ser la més càlida, o ha estat pràcticament la setmana més càlida de tot l'estiu. I finalment, acabem amb un altre rècord, que és el rècord a la baixa, tant de tramuntana com de mestral. Ja saps que ho mirem, això també. Estem en estudi, en podríem dir. I aquest any ha estat l'any amb menys tramuntana dels darrers 30 anys, des de que hi ha observacions. Aquí a l'escala hem fet 31 dies de tramuntana, o sigui, inclús 10 menys que l'anterior rècord, quan la mitjana de dies de tramuntana a l'any voltava els 100 dies de tramuntana. Per tant, ja veus el descens que hi ha hagut aquest any. A l'Estartit també s'han batut el registre rècord en tots els llindars que tenim l'estadística. Aquí a l'escala mirem 50 km per hora, però a l'Estartit mirem 60, 65 i 70 de ratxa màxima. I pel que fa al sud, també m'han comentat que hi ha hagut rècord a Reus, a l'Observatori Meteorològic de Reus. Per tant, també s'ha batut els dies a l'any amb menys dies de mestral. Per tant, ja sabem que la tramuntana i el mestral són cosins germans, o les situacions deriven més o menys de les mateixes situacions. Per tant, és un reflex d'aquesta dinàmica que hem tingut un any més, que o bé han dominat llevants o les situacions més de l'est o més del sud, en el cas de la primavera, la tardor i l'hivern, on quan ens han emportat les pluges, i situacions més anticiclòniques i del sud, quan hem patit aquestes calors o aquestes temperatures excepcionals, bé sigui el febrer passat, que no vam tenir cap dia de tramuntana, el mes de juny, que acabem d'anomenar fa una estoneta.
Per tant, veurem què ens depara aquest 2026. El fred s'allargarà molt més. Crec que demà comencen a pujar temperatures, no?
Sí, demà comencem a canviar de situació. Venim de situacions de nord, de nord-est, de nord. Passem a situacions de l'oest i del nord-oest, situacions més atlàntiques. Normalment, les situacions continentals acostumen a ser força més fredes. Les situacions atlàntiques acostumen a ser un fred una mica més amorteït, una mica més temperat i, sobretot, més ventat. Tindrem ventades importants. Les mínimes ja no baixaran perquè, clar, amb el vent dificulta que la temperatura baixi per les nits, els núvols també ho dificultaran, tindrem dies de cel rogencs, sobretot a la posta i a la sortida de sol, i un nou front, un nou canvi, sobretot de cares a divendres, dissabte, sembla que d'allò, però de moment, per aquesta primera quinzena de gener, sembla que no hauríem de tornar a repetir una fredurada com la que hem tingut aquests últims 4-5 dies.
I així, en 30 segons, allò que no us agrada gens fer als meteoròlegs, com pinta el 2026? Tindrem un hivern així del que queda càlid o tindrem un hivern de temperatures normals?
Ni idea.
No, home, no, t'has de mullar. Ni idea. Que mireu tots els mapes, tot.
No, no, jo et puc parlar de les properes setmanes, les tendències a mitjà termini, no? Però no... Mira... Tal i com vam començar el desembre, aquest passat mes de desembre, ningú hagués dit que l'haguéssim acabat amb la pluja que va caure, ni amb els llevants que va fer, ni amb la situació que vam tenir. Per tant, com diu un meteoròleg d'un canal de televisió bastant important, això s'ha de seguir minut a minut.
Doncs ho intentarem seguir. Moltes gràcies, Sergi Corral, per aquest repàs del 2025, tot i que no t'has volgut mullar pel que fa a aquest 2026.
Està molt fred, està 14.
No cal que ho juris. Jo em vaig ficar a l'aigua l'altre dia i déu-n'hi-do, està congelada.
Molt fred.
No ho recomano. Moltes gràcies, Sergi.
A reveure, que vagi bé.
I fent el repàs d'aquest 2025 pel que fa a la meteorologia, arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. Perdoneu que m'ofego. No marxeu. Fins ara. Jo sóc el mar, vull que les onades i la sort siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què va passar.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I don't wanna know, no, who's taking you home, home, and loving you so, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, who's taking you home, home, and loving you so, the way I used to love you, oh, I don't wanna know, wasted, and the more I drink, the more I think about you, oh, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. So, the way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. You think of me?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Multitudinària rebuda als Reis.